2:15.
L'Infovespre.
Engeguem l'Infovespre amb els titulars d'avui. Avui la policia local de Palafolls ha detingut un home vestit de defensa forestal com a presumpte autor dels incendis de Sant Lluís que s'han produït aquests últims mesos. L'home detingut seria membre del cos de voluntaris de l'agrupació de defensa forestal de l'Alt Maresme. En clau econòmica, la renda mitjana per habitant al Maresme és de 16.000 euros, 500 euros per sota de la mitjana catalana. Segons l'anàlisi fet per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el Maresme ocupa la 6a posició en renda mitjana per càpita. Han començat les activitats de dinamització de la via Brava de Calella, que es va estrenar a l'estiu de 2015. És un itinerari marí paral·lel al camí de ronda, amb el qual es pretén fomentar la pràctica d'activitats esportives. Els bombers de la Generalitat han revisat aquest matí el perímetre de l'incendi que ahir a la tarda va afectar la urbanització de Can Cornet de Pineda de Mar. Al llarg del matí han remullat la zona per evitar revifades. La principal hipòtesi de l'origen de l'incendi és una borilla de cigarreta. La Biblioteca Municipal estrena la programació d'estiu, que trasllada al pati de les instal·lacions, i ho fa amb un concert de guitarra espanyola a càrrec del músic Carles Geli. Serà aquest dimecres al vespre, després que tres autors de les Rodalies de Calella presentin els seus respectius últims llibres. Són Josep Garriga, Sílvia Clapés i Joan Sánchez Fortun. I fins al 3 de setembre es podrà visitar a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell la mostra de l'escultòrica de Dominica Sánchez, una artista barcelonina amb vincles amb la nostra ciutat que ha exposat poc aquí al país però ha signat una llarga trajectòria per grans capitals culturals com a Nova York i a París. Avui la policia local de Palafolls ha detingut un home vestit de defensa forestal com a presumpte autor dels incendis de Sant Lluís. Els Mossos d'Esquadra s'han endut un home que presumptament hauria provocat els incendis que el van cremar, i aquest home seria membre del cos de voluntaris de l'agrupació de defensa forestal de l'Alt Maresme. Per altra banda, la mateixa federació ha publicat una nota de premsa on assegura que aquest voluntari detingut havia estat enviat com a reforç durant l'extinció dels focs.
També defensen la presumpció d'innocència del voluntari detingut fins que no es demostrin els fets relacionats i per tal d'esbrinar-los han posat obert un expedient informatiu a aquest voluntari. Els cossos de seguretat treballen amb la hipòtesi que els incendis constants al barri de Sant Lluís eren provocats. Aquest migdia, després de l'últim foc, la policia local ha detingut un home que en aquells moments es trobava a Can Jordà com a presumpte autor dels focs. Des de mitjans de maig s'han registrat una quinzena de focs a Sant Lluís. En gran part, els casos focs segueixen una mateixa sintonia. Primer un contenidor i després la crema d'uns marges. Més de la meitat dels incendis s'han produït a la part alta del barri de Sant Lluís, al camí de Can Jordà.
I ara, en clau econòmica, la renda mitjana per habitant al Maresme és de 16.000 euros, 500 euros per sota de la mitjana catalana. Segons l'anàlisi fet per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el Maresme ocupa la 6a posició en renda mitjana per càpita.
Calella ocupa la 3a posició per la cua amb una renda mitjana de 13.800 euros per habitant. Pineda de Mar és la població menor renda per càpita, 13.300 euros, seguida de Tordera amb 13.700 i, com dèiem, la nostra ciutat amb 13.800. El president del Consell Comarcal, Miquel Ángel Martínez, ha explicat durant una entrevista a l'Info Migdia el cas de Calella.
El cas de Calella és molt similar a d'altres municipis del Maresme Nord, on la principal activitat econòmica és la turística, una activitat, jo diria, que amb una forta estacionalitat i amb salaris baixos. Cal dir que, per exemple, des del Consorci de Turisme s'està fent una important feina per intentar que el turisme sigui una activitat durant tot l'any, a partir de promocionar el turisme de proximitat, però les enquestes també ens indiquen que un percentatge molt important dels turistes que ens visiten, i sobretot a Calella, ho fan principalment atrets pel sol i la platja.
Tot i que la mitjana comarcal és inferior a la catalana, 15 municipis maresmencs la superen i 3 es troben entre els 8 primers del rànquing català. Es tracta de Tiana, que amb una renda per càpita de 20.200 euros és el quart municipi català amb unes dades més elevades. Cabrils, amb una renda de 20.100 euros, és el cinquè i Deià, amb 19.300 euros, el vuitè. Aquesta diagnosi ajuda els responsables del Consell Comarcal a l'hora de dissenyar polítiques socials, així ho ha expressat Martínez.
Una de les línies estratègiques que el Consell Comarcal està treballant per aquest mandat és la lluita contra la pobresa. I en aquests moments estem treballant el tema d'una manera transversal. I en uns pocs mesos presentarem, diguéssim, un pla. Un pla on hi haurà, diguéssim, doncs una diagnosi, un pla on hi haurà, diguéssim, estratègies, un pla on hi haurà, diguéssim, accions i un pla on hi haurà, diguéssim, metodologia.
Les dades estan referides al 2014, any en què, segons el Consell Comarcal, els indicadors econòmics van començar a millorar al registrar-se una davallada en les xifres d'atur i un increment en el nombre de persones ocupades. Aquest context va afavorir l'augment de la renda familiar bruta disponible. La renda mitjana per habitat està composada pels ingressos salarials, els provenents d'activitats professionals o empresarials i per les prestacions socials.
Catalunya lidera el descens de l'atur a Espanya. Durant el mes de juny, 18.000 persones van abandonar les llistes de l'INEM, encadenat el cinquè mes consecutiu en què s'ha reduït.
El total de parats a Catalunya és de 391 treballadors. Al conjunt de l'Estat, el mes de juny es va tancar amb 98.000 aturats menys, xifra que redueix l'atur fins als 3.362.000 persones. És la més baixa dels últims 8 anys. El sector serveis és el que ha tingut més a veure amb aquesta caiguda davant l'augment registrat en l'atur en els sectors d'agricultura i pesca.
I ja han començat
serveis informatius de Ràdio Calella.
Ja ha començat la temporada de dinamització de les vies braves, una de les quals està senyalitzada a Calella. Surt de la platja de Garbí a l'alçada del carrer Santiago Rusiñol i arriba fins a la cala de la Roca Grossa. Un quilòmetre de recorregut que es pot nedar durant tot l'any, però que a l'estiu ofereix sessions de dinamització per practicar l'esport en aigües obertes. Aquesta és una iniciativa de la Diputació de Barcelona per ampliar el ventall d'activitats a les zones del litoral.
A Calella, el dinamitzador de la Via Brava local és el nedador Jordi Coromines i assegura que avui han penjat el cartell de complet durant la primera jornada on hi han assistit unes 15 persones. Aquestes activitats a aigües obertes estan dirigides a tots els públics, tant per aquells que s'estan iniciant com per aquells que ja tenien experiència.
Ens adrecem a tot tipus de públic. Bueno, tots els que siguin iniciació és més gent que comença, diguéssim, o que té respecte que no han nedat mai o que sí que han nedat però al mar els hi fa molta por, doncs ens hem trobat en molts casos que gent que té fòbia al mar, gent que bueno, només trepitgen la sorra del mar, que no van a nedar, tot tipus de públic, perquè hi ha nedadors, hi ha triatletes, hi ha gent que jo veia des de la piscina que era, quan era petit, que anava a nedar a Calella a les 6 del matí, i en canvi saben nedar però els hi fa por, i això els hi permet molt apropar-se.
Aquesta és la tercera edició i assegura que el projecte ja està consolidat. Tot i així, el públic majoritari no és calellenc, sinó que venen d'altres indrets.
Ahir mateix teníem gent, ens va venir gent de Terrassa, gent de Sabadell, gent de Vic, gent de Centelles, o sigui que estem molt contents. Calella, té gent de Calella, però Calella com a destinació turística, com a gent d'aquí Calella que practica, creiem que ho podem millorar molt.
Si voleu apuntar-vos, només cal inscriure's al web www.costabarcelona.viesbraves.com.
Els bombers de la Generalitat han revisat aquest matí el perímetre de l'incendi que ahir a la tarda va afectar la urbanització de Can Corneta Pineda de Mar.
Al llarg del matí han remullat la zona per evitar revifades. Segons ha explicat a Ràdio Calella Televisió, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Pineda, Javier Aguirre, el foc es va originar a la carretera d'Ursavinyà i, ajudat pel vent, es va estendre ràpidament cap a Can Cornet. Tot i que es desconeix l'origen de l'incendi, tot apunta que podria ser per la borilla d'una cigarreta. De moment, no es descarta cap possibilitat.
L'origen no era Can Cornet, l'origen era a la passeig d'Ursavinyà,
això és aquesta carretera que va cap a l'autopista, enfront de del Marpi, del centre especial que tenim aquí a Pineda. No sé si possiblement sigui, ja veurem el què, possiblement, no sé, una cigarreta o qualsevol espurna que, d'algun qualsevol motiu, va començar en aquest indret. Ajudat pel vent, va pujar les flames cap a direcció a Can Cornet. Recordem que Can Cornet és la part de Pinemar més, diguem-ne, sud, no?
A banda de les 11 dotacions dels bombers, també es van afegir a les tasques d'extinció 2 hidroavions i un helicòpter, tot i que van haver de marxar l'altre incendi que es va originar a Badalona. L'incendi ha afectat quasi 4 hectàrees de vegetació i Javier Aguirre fa una crida a la prudència, ja que la combinació d'altes temperatures i molta vegetació i molt seca és un còctel explosiu.
Demanar precaució a l'hora de que no hi hagi res dels cotxes. Possiblement ja dic que ha sigut, diríem, que és una possibilitat. Jo no descarto qualsevol possibilitat. Però, clar, veient d'on va començar i on estàvem veient que és una carretera que passa molt de tràfic, possiblement hauria sigut això. Molta precaució. També va començar en un lloc que estava, era una superfície que estava una mica, estava neta, en el sentit que no hi havia, diguem-ne, plantes molt altes, però sí que el que hi havia era molt baix, però molt sec. I això de seguida pren, però a una velocitat ràpida, no?
Els bombers donaven per controlat l'incendi a les 6 de la tarda. No s'han de lamentar danys personals ni materials.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Un total de 6.500 persones han assistit a tots els actes del Calella Film Festival, que va finalitzar el diumenge passat. S'ha doblat el número d'assistents a les sessions de Low Budget Films, o sigui, els que s'han rodat amb un pressupost inferior a 500.000 euros. Ens ho ha explicat el president de l'associació Rosewood, l'Albert Guinart, un dels organitzadors del festival.
Hem fet uns càlculs més o menys d'uns 6.500 espectadors, el qual també supera les expectatives que teníem de llarg i estem molt contents, especialment perquè en les accions competitives quasi hem doblat els espectadors de l'any passat. I això per nosaltres és molt important, perquè realment el fi més important del festival és que aquestes pel·lícules low budget i del creative Rosewood vingui el públic a veure-les. Són pel·lícules poc comercials que es coneixen poc i costa portar al públic. Llavors el fet de quasi haver doblat el públic d'aquestes sessions ens fa molt contents, no?
El públic ha pogut votar també i s'ha decantat, igual que el jurat, pel llargmetratge Bajo la Rosa, de Josué Ramos. I com ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, l'han trucat d'una distribuïdora per portar-la al cinema.
I també el Josué Ramos, que és el que va guanyar millor director, pel·lícula i premi del públic, que és molt maco que hagi guanyat per part del públic i per part del jurat la mateixa pel·lícula, no? Ens deia que estava molt content i que arrel dels premis que ha tingut el festival ha trucat una distribuïdora per oferir-li i portar la seva pel·li als cinemes.
I seguint en el marc cultural, aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça hi haurà la presentació de 3 llibres d'autors de proximitat.
I tot seguit, a les 9 del vespre, al pati de la biblioteca es farà concert de guitarra clàssica i per això avui parlem amb Dolors Llevall, directora de la biblioteca. Bona tarda.
Bona tarda.
Per aquest divendres a la biblioteca hi ha dues activitats. Una d'elles és a les 7 de la tarda i és la presentació de llibres d'autors de proximitat.
Perdona, Mar, és que és dimecres.
Ai, què he dit?
Divendres.
Ai, vale. Tornem a començar.
I ara anava a agafar-lo del divendres.
Vale, però
els autors de proximitat és dimecres.
Vale, sí, ha sigut un lío. Vale. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest dimecres a la biblioteca hi han dues activitats.
Sí. Una, a dins de la biblioteca, es tracta d'una presentació de 3 llibres. El títol és Una tarda amb autors de proximitat. Tots són autors dels pobles de la vora de Calella. I un d'ells és en Josep Garriga, que presenta el seu llibre Passions, un llibre de poesia. L'altre és de la Sílvia Clapés, Un viatge per oblidar. En aquest cas és una novel·la juvenil. I el senyor Joan Sánchez Fortun, que ja ha escrit 3 llibres que van presentar a la biblioteca, ara ens presenta Vivir sin dinero i és un tipus de reflexions que fa l'autor sobre aquest tema. Tot això el dimecres 5 de juliol a les 7 de la tarda a la biblioteca.
Perfecte. Després, dues hores després, a les 9 del vespre...
A les 9 del vespre iniciem les activitats al pati de la biblioteca amb el concert a càrrec de Carles Geli, i que és música espanyola per a guitarra. És el concert, reuneix peces del segle XIX i XX, intèrprets com Tàrrega, Moreno Torroba, Ponce, també hi ha un arranjament d'obres per a piano de Granados i Albéniz. Tot això al pati de la biblioteca a partir de les 9 del vespre.
De manera que dimecres podem convidar tothom que a les 7 de la tarda vingui a la biblioteca i quan acabin de la presentació dels llibres, després, a les 9, vinguin al concert de guitarra.
I així doncs, han passat tota la tarda molt bé.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
I l'artista Dominica Sánchez exposa a Calella part de la seva obra escultòrica. Porta una llarga trajectòria d'exposicions, sobretot a París i als Estats Units, però poques vegades ha mostrat la seva obra al país. Dominica Sánchez ha aterrat a Calella amb una mostra del seu treball escultòric on ha descobert les possibilitats de la tercera dimensió, peces de ferro que manipula amb plecs i corbes de volums imponents.
L'exposició Perfils d'ombra, escultures i dibuixos es podrà visitar fins al 3 de setembre a l'Ajuntament Vell. I per això parlem amb Dominica Sánchez. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ara mateix podem veure la teva exposició a l'Ajuntament Vell.
Sí.
Què hi podem trobar en aquesta exposició?
Pues dibuixos i escultures, tal com és el títol de l'exposició.
Però són unes escultures que quan les veus criden l'atenció.
Millor, no?
Potser són unes escultures amb molt de color?
Hi ha 3-4 en color, sí. Les demés són en negre.
En negre. Quin tipus d'escultura podríem dir que són?
Pues està dintre de la tradició de l'escultura contemporània, que ve de les vanguardies històriques, de Oteiza... de com s'ha treballat de Juli González, de com s'ha treballat l'escultura en ferro i de la tradició aquesta, no? En el meu cas ve després del dibuix i de la pintura.
Perquè, com has dit, són en ferro. A més, tenen unes formes especials, diguem. I curioses.
No ho sé, això tu les veus així, no?
A mi m'han cridat molt l'atenció, tant les figures com els quadres que hi han penjats,
sí.
I també hi podem trobar un vídeo.
Sí, hi ha algun vídeo, sí.
Aquest vídeo, que hi veiem qui l'ha fet i com l'hem trobat aquí mateix a l'exposició?
Doncs el primer vídeo que surt, que està fet amb un poema que obre un poema del Joan Puig de Fàbregas, doncs és un vídeo que es va filmar, bueno, quan jo vivia, tenia l'estudi a Barcelona, i van venir uns nois italians i me'l van filmar, i el Joan va fer el poema d'entrada, perquè jo llavors estava fent retallava en paper l'escultura. Primer la retallo en paper, faig la maqueta en paper abans de passar-la a ferro, i llavors estava fent molta maqueta de paper i dibuix. I jo estava treballant en una galeria a Barcelona, a la Fidel Balaguer, i llavors a partir d'aquí vaig fer aquest vídeo. I després els altres vídeos són vídeos que va fer Rafaela Leonardi, que és una noia italiana que ho fa molt bé, que li agrada molt la meva obra, que quan sap que es poso, doncs bé, i em fa el vídeo.
Aquest poema del que parlaves també, per les persones que encara no l'han vist l'exposició, podem dir que està a l'entrada també, que el poden llegir.
Sí, amb un catàleg que jo tinc d'aquesta exposició de Barcelona, de ja fa uns anys, i està a l'entrada, sí. Però no correspon a l'exposició aquest catàleg que hi ha, eh? L'exposició, el que ha fet l'Ajuntament és el fulletó amb el text de Josep Casamartina, que ha estat el comissari d'aquesta exposició meva, i hi ha el text d'ell i unes fotos.
Fa un moment deies, primer passaves a paper, després a ferro. Com és aquest procés?
Bueno, bàsicament jo dibuixo. I, bueno, i tinc una trajectòria, he pintat en matèric, amb molta matèria, amb oli. És un procés, una evolució del treball de molts anys, no? I jo em considero més dibuixant. I a passar a l'escultura, doncs, ha estat com un procés molt natural. O sigui, de voler donar volum a la forma plana del dibuix i així va sortir. O sigui, de manera molt... El mateix treball m'ho va portar. No és que jo volgués dir, ara vull ser escultora, vull fer una escultura, no, no. És que venia donat pel mateix procés de treball, d'entendre l'espai, la forma... Això va ser així.
Com dius, és algo que t'ha vingut donat, però alhora és una tècnica nova que has d'aprendre, perquè una cosa és saber dibuixar, fer-ho molt bé com ho fas, però també després fer escultures.
Sí, el que passa és que jo he treballat en tallers com el Pere Casanova de Mataró, que treballava, pues, de fet vaig començar a treballar aquestes peces amb el Pere Casanova de Mataró, que feia allò de Palazuelo, el de premsa, o sigui, els tallers que fan el ferro, perquè si tu no tens una estructura muntada d'un taller, doncs és molt difícil, i ho portes a tallers i fas el seguiment. I després vaig treballar amb el meu germà, que era manyà, o sigui, treballava al ferro, i tota aquesta, hi ha moltes peces d'aquí fetes amb ell, o sigui, en aquest procés, que ja ho explica el vídeo que vas veure a l'exposició, ho explica. I després el meu germà, doncs, va morir i ara treballo amb una altra persona. I és així.
Igual que has tingut aquest procés de pintura a escultura, a la propera exposició hi haurà algun altre procés també?
Pues no ho sé, això. És que no se sap, això, perquè el mateix treball et va portant cap a diferents camins que tu potser ni imaginaves quan vas començar, no? Quan jo vaig fer Belles Arts, doncs jo pensava dedicar-me a pintar l'oli, i en aquell moment, te parlo de molts anys, doncs era més un interès per lo figuratiu en aquell moment, i després això va anar canviant a mesura que et vas informant i te vas fixant, pues, en referències diferents, no? amb el que era les vanguardies històriques, en Kandinsky, comences a llegir, comences a incorporar coses a mesura que tu vas aprenent.
I a les persones que encara no han vist l'exposició, com els podem convidar perquè vinguin?
Doncs això no ho sé, és també l'interès que tingui la gent en qüestions d'art, no? Pues està aquí, jo l'hem muntat amb el Josep Casamartina, que acaba de muntar una exposició al MNAC sobre Ismael Smith, i és un comissari i crític, historiador, i és una persona amb moltes capacitats. Doncs la vam muntar amb intenció de que fos una exposició molt ben dissenyada, molt ben muntada, i és la gent, també és la gent del poble, si té interès.
No, podem confirmar que és una exposició ben muntada, amb molt de gust.
Gràcies.
I també els podem recordar fins a quin dia...
Estarà tot l'estiu fins al començament de setembre. O sigui, per les tardes, de 6 a 2 quarts de 10. I, bueno, doncs, si els agrada...
Perfecte, doncs moltes gràcies.
A tu.
Fins la propera.
Gràcies.
El Club Futbol Calella tanca 5 incorporacions per al seu retorn a Tercera Catalana. L'entitat ha començat a perfilar l'equip de cara a la pròxima temporada. Pel moment hi ha confirmats els fitxatges de Xavier Benito, extrem procedent del Club Esportiu Llavaneres de Segona Catalana, Josep Maria Romaguera, l'exjugador de l'Arenys de Mar que entrenava amb un equip base de l'Aquautel, i Moja Wagen, l'extrem del Sant Pol. L'equip de Joan Freixer també ha donat fitxa federativa del primer equip al davanter del juvenil Víctor Pastor.
El Club Futbol Calella ha donat sortida a 5 dels seus jugadors: Ricard Mosquera, Eloi Comas, Oriol Serra, Josep Maria López i Hug Salvanyà. Podria ser que en els pròxims dies l'entitat anunciés altres incorporacions per així donar per tancada la plantilla de la temporada 2017-2018. L'equip calellenc tornarà als entrenaments el dilluns 24 de juliol, amb la mirada posada en els partits amistosos de pretemporada que té programats per al mes d'agost. Serà contra el Tordera el 6 d'agost, el Llagostera Juvenil el 12 d'agost, Cala Guidó A el 13 d'agost i Sant Pol B 20 d'agost. La competició oficial de Lliga arrencarà el cap de setmana del 2 i 3 de setembre.
I ara la informació meteorològica amb la Mar Mir.
Jornada de cel serè, de cara demà. Cel serè. Al final del dia hi haurà intervals de núvols baixos. La temperatura mínima lleugerament més alta. Per la seva banda, la temperatura màxima també serà més alta. La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé localment serà regular a causa de la presència d'intervals de núvols baixos. Bufarà vent d'intensitat entre feble i moderada, si bé hi haurà alguns cops forts durant les hores centrals de la jornada.
Avui ens despedim amb la cançó Es crema, de la cantant Beth, perquè tal dia com avui, el 1994, es van declarar grans incendis forestals a la Catalunya central, concretament al Berguedà i al Bages. Segueixin totes les indicacions dels bombers de Catalunya per evitar cap desastre més. I fins aquí l'infovespre d'avui, 4 de juliol. Moltes gràcies i fins demà.
Color estrany s'ha tornat d'un gris fosc i mica en mica va avançant. El nostre tresor és crema. La gent s'aplega als carrers, ningú parla de res més, intentant trobar el motiu i el culpable que surti de niu. El nostre tresor es crema. I amb tanta aigua com hi ha al mar, en aquesta brava costa i tan a prop que estan jugant els elements, un glopet de mar salada que el bosc té ser, i el nostre tresor es crema. El nostre tresor. Ràdio i televisió ja fa estona estan fent ressò, aconsellen què han de fer els que ho senten a la vora. I des d'aquí es respira la cendra i les llàgrimes, les guspires de l'infern, les vets de lluny. El nostre tresor es crema. Tanta aigua com hi ha al mar, en aquesta brava costa, tan a prop que estan jugant els elements.